Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Noves propostes gastronòmiques i noves propostes de tot tipus, perquè els establiments de restauració i els establiments d'hostaleria han d'agafar-se a altres incentius per mantenir no només la clientela, sinó per agafar-ne de noves. Susana, bon dia, bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Encetant ja el mes de desembre per la DEC, que suposo que és un mes relativament amb menys intensitat, per dir-ho.
Correcte. El que és la programació de cursos, encara queda en alguna proposta, però aquest mes ja l'acabem, i d'agenda encara en queda un parell de punts d'agenda al final del programa.
Al final del programa els comentem. Josep Maria Matas, bon dia.
Molt bon dia.
Saludem també a Joan Carles Vicente de l'Hotel Estela. Joan Carles, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Aquesta setmana que ve ha de ser bona, i començo per aquí.
Esperem que la gent aprofiti.
Ben posada no pot estar. Costa't una miqueta més a un micròfon, sisplau.
Sí.
Més ben posada no pot estar, eh? Hi ha dos pilars que són dimarts i dijous, i la resta fem els arcs del pont.
Això mateix.
D'una setmana a una altra.
Esperem que funcioni.
Esperem que funcioni, perquè... Com ha anat aquest 2011?
Bueno, no podem dir que hagi anat molt bé, però sí que ens hem mantingut... No hi ha hagut tot el creixement que esperàvem, però hem anat fent. S'ha anat aguantant.
Mantenir-se ja
això,
és un...
ja és.
Sí?
Ja és una victòria, sí.
D'acord.
Sí.
No recordo com vàrem acabar el 2010, però no sé si aquest mantenir-se també era una de les fites en aquell moment.
Sí, crec que seguim igual que el 2010. La qüestió és mantenir-se i aprofitar, això que deies tu, tots els incentius que puguis oferir al client perquè la cosa es mantingui, i si pot ser que creixi una miqueta.
I hi ha una certa perspectiva de si en algun moment del 2012 això pot canviar una mica?
Jo crec que a poc anirà una miqueta canviant cap a ser més positiu tot, penso, però és una opinió personal.
D'acord, però l'entorn, diguem-ne, que no dona massa,
no.
Massa dades que puguin permetre una certa esperança.
No.
Després amb en Joan Carles Vicente en parlarem de la part cultural de l'Hotel Estela, perquè dins d'aquest context general, oferir, per dir-ho així, un producte de valor afegit, com seria exposicions, quadres, etc, etc, és un atractiu pels clients?
Ah, evidentment, sí. El fet diferencial aquest de poder oferir art, acostar-la al client en un lloc on no és massa normal trobar-ne art contemporani de qualitat, crec que fidelitza una miqueta el client i fa que hi hagin clients que puguin tornar només per aquest fet. I si a més ofereixes una bona gastronomia, doncs els dos elements fan que el client torni.
Aquest és un art per vendre?
Sí, bueno, allà a l'hotel tenim peces que són de la col·lecció de l'hotel que no serien per vendre, com seria el Modest Urgell, un quadre de l'Isaac Mayfrent, però hi ha moltes obres que són totes per vendre, sí.
I un va a un hotel per comprar alguna cosa?
No, penso que no, quan va a l'hotel no va exclusivament per comprar,
no?
Però quan s'ho troba, o hi ha molta gent, en el nostre cas, que ja ens coneix, i venen a veure quines noves exposicions tenim, i tot i que la prioritat no sigui comprar, el fet d'estar tan a prop de l'art a vegades és una tentació que el client no pot evitar i acaba comprant alguna coseta.
D'acord, en això també els preus s'han hagut de mesurar?
Bueno, s'han hagut de contenir una miqueta, però el preu de l'art és... és difícil d'establir.
És molt aleatori, no? molt subjectiu.
Clar.
Com ha anat aquest 2011?
Ah, està anant. Encara no ha acabat el Tomaset. Bé, jo diria que pel que fa als hotels, o als hotels, diguéssim, nostres, el Vesbès, el Surf Marítim i el Subur, podem dir que ens hem mantingut, inclús hem crescut una miqueta més. Si bé els preus sí que hi ha hagut una contenció, no s'han apujat com voldríem o com ens agradaria, perquè el mercat en aquest moment doncs no ens ho permet. Aleshores, doncs, si tots ens estreniem una mica, doncs els preus també cal que els tinguem una mica mantinguts de la manera que està. Pel que fa als restaurants, pues, la cosa ja ha variat una mica.
Ha variat a pitjor, no?
A pitjor, sí. Poder no s'assoliran les fites de l'any passat, del 2010, en aquest aspecte. Sí que és cert que s'han creat molts nous establiments també del ram d'hostaleria, i llavors ens hem repartit més els clients, i alguns doncs que en lloc d'entaular-se sí que el que prefereixen és fer unes tapes, fer una sèrie de coses, diguem, més lleugera o més a peu dret, que es manté el cos igual, no? Ens alimentem igual, però en taulassa aleshores doncs ja trobem les mancances amb el tema de consumició de vins i de productes. Llavors se parteixen més, un arrosset per dos o tres o quatre. Sí, són diferents coses
que... Joan Carles somriu, perquè això suposo que és un habitual a tot arreu,
sí, però de tota manera és d'agrair que ens vinguin.
D'acord.
O sigui, nosaltres les circumstàncies avui en dia ens porta cap a aquest camí, doncs ho hem d'agafar d'aquesta manera, i quan vinguin altres temps, doncs vindrà. També és cert que ara proposem una sèrie de menús que atractius, amb un preu més raonable, tot complet, que la gent li agradi, doncs, saber de què va allà i amb el preu que pagui ho tindrà tot fet. I això, doncs, li dius, no, jo sé que pagant amb això en tinc prou i que menjaré bé, per la qualitat, preu i referències que ens fan. Aleshores, això ho fem, hi ha bastants restaurants aquí, nosaltres a casa nostra allà al Pínic també ho fem, i la gent ens ho agraeix perquè ja saben, i quan volen dispendiar qualsevol cosa més, doncs fan el seu dispendi particular.
Com que portem 3 anys de crisi, més o menys,
i la que queda,
la pregunta seria, en qualsevol dels àmbits, i cadascú no ho seu, es pot fer encara alguna cosa més per intentar atraure, per intentar, no sé, del que... Suposo que en aquests 3 anys les empreses han trencat la closca, allò de dir, bé, només rebaixem per aquí, fem això també, promocionem no sé què, afegim altres al·licients a l'hotel. Es pot pensar alguna cosa més, o veritablement estan esgotades totes aquelles vies que un empresari pot tenir al cap, i sobretot en el nou sector turístic, per dir, bé, escolta, més ja no podem fer que no sigui esperar que les coses s'arreglin una mica.
A veure, aquí és el tema molt llarg. El tema és molt llarg perquè sempre tenim la dignitat de l'establiment. Aleshores, sí que és cert que a vegades de la dignitat no en vivim. Vivim de la clientela. O sigui, hem de ser francs en aquest aspecte. En tothom ens agradaria, pues, tenir els coberts de luxe i tenir la clientela de luxe d'això, però les circumstàncies ens han dut cap a aquest camí i hem d'agafar aquest camí. No sé si era Mendes Núñez que deia honra sin barcos o barcos sin honra, i era un suïcidi. Doncs nosaltres no ens volem suïcidar. Per tant, la creativitat de tots els establiments d'hostaleria sempre està present. I no en tenim prou i sempre busquem fórmules i hem de remenar per seguir buscant fórmules perquè la nostra feina és donar de menjar bé i que ens vingui la gent. Perquè si ho fas bé i no ve ningú, malament arrai.
Ho pregunto en el sentit de si el context... Si tothom està més o menys igual...
Aquí local, aquí Sitges, pues, jo podria dir que tothom, no ho sé, però crec que una majoria pues, podria coincidir amb el que jo dic en aquest moment.
Joan Carles.
Estic completament d'acord. I penso que, com tu dius, no podem baixar el nivell de qualitat que ja té el restaurant, el que sigui, i el que has de mirar una miqueta és, sense pujar preus, doncs, intentar ajustar una miqueta el cost, també sense sacrificar la qualitat. Llavors és una coseta difícil d'assolir i s'ha de fer servir molta imaginació, i els xefs i els propietaris de restaurants en aquest sentit fan un gran esforç.
Perquè seria coincident l'anàlisi que faria en Joan Carles, o sigui, des del punt de vista d'ocupació hotelera s'ha mantingut l'ocupació, ho ha millorat una mica, però a costa de rebaixar el preu de les habitacions, i en canvi, pel que fa referència al sector de restauració, o ahir també es deia en el sopar de la gremiat de l'oci nocturn, que ho ha notat molt, aquí hi ha hagut una davallada?
En l'oci nocturn?
I en la restauració?
Hi ha hagut una petita davallada, però també hem lluitat per aconseguir tenir els costos més baixos i mantenir el preu final que té el client, i que la qualitat també es mantingui. Llavors, hem anat fent i s'ha anat mantenint, però és difícil de aconseguir.
Es pot tibar més aquesta corda encara?
Es pot anar rebaixant, però corre el perill de que acabis rebaixant la qualitat del producte que ofereixes i que el client no quedi satisfet, i que l'estàndard de qualitat que tu tenies d'aquell restaurant que tenia un bon nom, doncs baixi una miqueta, i això te la jugues aquí.
Els que no venen aquí se'n van a un altre lloc ara? O veritablement, com que tothom ho té molt difícil...
Potser demanen pizzas i es queden a casa, no ho sé.
Ja.
No ho sé.
No, era una reflexió que també es feia, allò de dir, bé, han canviat molt les coses i potser qui abans sortia 3 vegades, ara en surt una i la resta s'espavila i ho fa a casa seva.
Sí, i a més tenim un petit perill de que sembla ser que la matèria prima tornarà a pujar. Aleshores, doncs, nosaltres, clar, si puja, és que ens veiem obligats a pujar. No podem regalar, ja ens agradaria regalar. Quan hem de regalar, ja prou que ho fem, no? però els sous no sé si es contindran, diuen que es volen contenir en aquest aspecte, però la matèria primera ja s'ha aguantat un parell d'anys i ara no tenen cap més remei de tirar, perquè és que a més torna a haver-hi una sèrie, una espècie de màfia que controla el tema alimentari i cada cop ens hi trobarem més en tots nivells.
Es senteix també en Joan Carles, agafem-ho com un eufemisme, quan es diu màfia, què es vol dir?
Doncs que a vegades collen al mercat i quan no tenen collat, llavors entra hi ha producte amb un preu nou i més alt. Això és una cosa que s'està posant de moda i és un dels grans negocis que hi ha avui en dia a tot arreu del món. I nosaltres no en sortim encara hi som a dins.
D'acord, o sigui, la capitalització del menjar
sí.
per part de determinats
sí.
grups...
Sí. Sí, sí, perquè fa el peix, per fa la carn ara fotrà una pujada de mil dimonis. I mil dimonis no n'hi ha. Sí, sí, vaja, això són les sentències que jo tinc de recents, no?, d'aquest aspecte, que té alerta que ens venen per aquí ara, saps? Sí, sí, hi ha el control aquest.
Uh-huh. O sigui que probablement...
Van donant monodosis, diguéssim, i puja perquè no n'hi ha. Clar, la demanda fa pujar.
O sigui que probablement els preus pujaran.
Sí.
Sí.
Sí, sí.
I de nou s'haurà de tornar a buscar una
llavors
altra...
Llavors torna't a espavilar a veure què han fet, perquè ja no els hi queden més parts amb els animals. Ja utilitzem tot el utilitzable, bo, però utilitzable. El que no és utilitzable és que ja no es permet. O sigui que...
D'acord. Fa un any parlàvem i la preocupació era la llei del tabac. S'ha notat?
Amb alguns establiments, sí.
Amb alguns sí. establiments, sí.
Sí. Hi ha gent que el tabac segueix fumant i ara veurem a veure si hi ha un canvi, que també s'està parlant molt de tornar a tirar enrere una mica la llei aquesta d'antitabac. Però jo crec que si hem guanyat amb salut i això, tard o d'hora ens anem acostumant als establiments. El que podem guanyar han estat els restaurants que han tingut terrassa
i
que la gent ha anat pues ha pogut passar fred i calor a la terrassa, però fumant. Que això és el que ja es vol.
S'ha notat això a les terrasses.
S'ha notat?
Hi ha més clients a la terrassa que no pas abans. Mm? Els restaurants que tenen terrassa i que la tenen mínimament acondicionada, hi ha gent que es posa a la terrassa i no a l'interior perquè fumen. De totes maneres, això que dèiem dels fumadors,
sí.
Jo penso que sí que he sentit també que suavitzaran una miqueta aquesta llei que és tan dura, l'equipararan a altres països, que és una miqueta més suau, que hi ha alguna zona per fumadors, però no ho veig del tot clar això perquè va en contra de la llei que tenim ara. Llavors no sé com ho faran. El que sí que s'ha notat que hi ha clients que, això que us deia, van més a la terrassa perquè són fumadors. De totes maneres, penso que és un 70% de la població que no fuma i un 30% que sí que fuma, i això també pesa molt.
Quan aneu pel món, què veieu en aquest sentit?
Hi ha molts països com nosaltres també, Itàlia
sí?
també...
De restricció absoluta,
sí, sí, sí. Exacte, Grècia em sembla que també... Sí, països amb restriccions dures com Espanya, i després països una miqueta més tolerants. Em sembla que per Suècia o per Anglaterra estan fent espais per fumadors, o sigui que ja veurem si arriba.
Uh-huh. La crisi també ha portat un tipus de turisme diferent?
No. La crisi, en aquest aspecte, no. Seguim tenint nosaltres Barcelona com a capital turística de Catalunya. Que això abans no ho era. Llavors nosaltres pues, som... tenim aquí molta clientela, diguéssim, de l'Estat, de les autonomies, i hi ha estrangers, però no tants com n'hi havia abans. Van canviant, també. I són gent també de dia, que estan a Barcelona i venen a passar el dia aquí. També n'hi ha molts d'aquests. Jo no sé si ha canviat la clientela. Sí que hem canviat, ha sigut nosaltres. Nosaltres hem canviat en tots els aspectes, això sí que és cert, perquè tant si tens establiment com si tens una família que mantenir, doncs, amb la situació del tal, doncs tu mires d'una altra manera i fas unes previsions de que altrament no ho feies. Això és cert. Si amb això vols dir que els clients canvien, poden canviar els costums.
Ho dic per si hi ha parts del món en què no es nota tant la crisi com aquí, i hi ha parts del món en què diguem-ne, la gent té més diners per gastar i per donar toms i per anar de viatge. I...
Home, ara hi ha el BRIC.
El BRIC,
Brasil, Rússia, Índia, Xina... que aquests són els països emergents i que els que són els proveïdors seran els proveïdors de turisme a tot nivell. En aquests quatre països hi ha molta gent que hi confien molt. Nosaltres, els més propers que tenim aquí, tenim França, que està amb un peu també a l'aire, tenim Alemanya que segueix tenint un peu a l'aire encara que ens manin, però ells també déu-n'hi-do, Itàlia ho sabem, Anglaterra la lliure per desgràcia segueix baixant, o sigui, s'està minvant, els mercats que estan a prop nostres està fumot. Estats Units venen aquí a fer els seus creuers, fan estada a Madrid.
Anem a dir, per què d'americans en venen?
Sí.
Sí?
Sí.
Sí, però tampoc és un turisme excessivament important, no? Penso. Yeah.
No, és un turisme minoritari que se n'aprofita molt a Madrid pels clubs que hi ha aeris, llavors els fan arribar a Madrid, els fan estotjar a Madrid i de Madrid els envien cap aquí directament al vaixell. O sigui, nosaltres sí que n'hi ha molts que van a Barcelona directament, cert, eh? Però tenen per llei o per AENA o pel que vulguis. Per això aquí l'aeroport de Barcelona seria molt interessant que s'independitzés completament i tingués les seves lleis pròpies per poder treballar a tot arreu del món, que jo no entenc com no permetin treballar un aeroport internacional a tot arreu del món perquè hi hagi una cosa que vingui centralitzada des del govern. Això no s'entén.
Ahir que se celebrava la nit del turisme es parlava dels russos.
Mm-hmm. Sí, sí.
Que els russos es veu que sí que... Almenys els russos que es mouen, eh? Perquè Rússia és molt gran, oi? Deu haver de tot. No venen els del Gulag, suposo que venen els que tenen una butxaca més folgada. De turisme rus en ve, fa anys que en ve.
Fa anys que en ve i sí que s'ha notat una miqueta més aquest any, però sobretot, si us hi fixeu, són de la zona de Moscou, la capital, la majoria. L'altre dia vaig sentir un documental i deia que Moscou és la ciutat del món amb més nombre de persones rics del món. Em sembla que hi havia uns 300.000 rics, una cosa així, només a la ciutat de Moscou.
Esclar, només que en vinguin 10.000, oi?
Exacte, és una barbaritat.
I ens deia Joan Carles que volen marca i és un tipus de turisme que li agrada, diguem-ne, la premsa.
El que hem detectat allà a l'hotel, a l'Estela, la recepció sempre et pregunten per anar, si hi ha botigues de marques, tipus aquestes, bueno, ja les coneixeu.
Sí, les marques de luxe, per dir-ho així.
Les marques de luxe, a on les poden trobar, ens demanen específicament això, i a Passeig de Gràcia, totes aquestes zones estan plenes de russos. És bàsicament un turisme bastant consumista en aquest sentit.
D'acord.
Sí, cert. Si comptem que hi ha possiblement un 10% de milionaris de Rússia, si són 300 milions, doncs hi ha 30 milions de milionaris. I a la Xina ens passa una cosa bastant semblant, també. Tenen les seves característiques especials, però doncs, hi hagi uns 300 milions de milionaris a la Xina. 900 o 1.000 que les passarà malament.
Sí, sí.
Perquè aquest és el gran problema que tenen aquests dos països, per cert, no? Però aquesta gent, al moment que surtin, pues, serà una cosa que ens haurem d'adaptar segurament a les seues necessitats i exigències.
Exacte, és que ens cridava l'atenció abans, perquè tant en Joan Carles com en Josep Maria, no és que sigui un mal turisme, però diguem-ne que tampoc respon al model d'aquell turista interessat per allò com ve, per el que hi ha en aquell lloc, per la cultura que hi ha en aquell lloc, per la vida quotidiana que hi ha en aquell lloc, sinó que té uns interessos molt específics, que són sobretot, com dèieu, l'anar a comprar un determinat tipus de producte i després ens deies que si l'hotel és d'una manera o si el restaurant és d'una altra,
sí.
O si, bé, no, sí. No és una cosa que els captivi massa, vaja.
Sí, això perquè fa els russos, crec que va bastant per aquí. Els xinesos ja és diferent. Els xinesos fan el que allà els diuen que poden fer. Si allà els hi venen el producte cultural, vindran amb un turisme cultural. Si venen amb una sèrie de respecte, que ells allà no es comporten i a l'estranger s'han de comportar, ells han de fer quedar bé al país. O sigui, això ho tenen bastant estipulat.
Un turisme molt què? Disciplinat, per dir-ho així?
Sí, no? Disciplinat, sí. Però també hem de tenir en compte les màfies que dèiem abans, de la gent d'aquí que els porta, d'allà cap aquí, que exigeixen amb els establiments com si es volen enriquir, diguem-ho d'alguna manera, els representants d'aquí, de les agències o alguna cosa així. O sigui, segueixen sent mafietes.
Hi ha comissions importants.
Hi ha comissions importants.
Exigeixen. I si no,
no
treballes amb ells.
Sí,
que bueno...
Sí, sí. Això no és un tour operador, això és una altra cosa.
M'entens?
És un monopoli.
És un monopoli.
Jo tinc un conegut que és de Corea del Sud,
el país capitalista, diguem.
Sí.
I és fill d'un turoperador de Corea que durant molts anys, 20 anys o 30, els 30 últims anys, tot el turisme coreà que venia a Barcelona, que no era molt, però tot el que venia a Espanya i a Barcelona...
El controlava.
L'enviava ell. Imagina't quin monopoli que té en el seu país aquest senyor.
Per tant, és molt lògic que hi hagi alguna... que es demani alguna contrapartida.
Sí, si vols tenir xinos, doncs paga.
Dir-ho així. Però com que avui parlàvem de noves propostes gastronòmiques i després arribarem a les culturals, que Catalunya hagi perdut estrelles Michelin, afecta a tothom? Afecta només als restaurants? Afecta, o a qui afecta? Si és que afecta algú.
Afecta a tothom.
Afecta a tothom.
Però ningú ens podrà treure durant aquests darrers 10 o 15 anys de que Catalunya ha estat la primera nació mundial en l'aspecte gastronòmic. Això ja és una realitat palpable i ens ha reconegut a tot arreu del món. Què passa? Avui en dia tornem amb la clientela i amb la crisi.
Sí.
No tothom pot gastar-se cada dia en un establiment de 3 estrelles Michelin la quantitat de cèntims que es pagava. Pot anar-hi...
Et pregunto, com que també has tingut ocasió per la feina d'anar allò, què podia valer un menú en un restaurant de 3 estels Michelin? O on?
Tot depèn del complement del vi. Els menús no s'acaben mai.
D'acord, sí, esclar, és com tot, no, és infinit això, no?
Ah, això mateix.
Però diguem-ne, per trobar una mitjana...
Eren diferents. Tots eren un calibre diferent. Tots. No pots dir un preu que si valia 200-300 euros, no pots dir-ho.
D'acord.
Perquè depèn de moments, circumstàncies... I...
Tu poso fàcil, res que baixi del 100. Res que baixi del 100.
Difícilment,
ja està. Segurament així tenim una bona barra de mesurar. Esclar, hem d'entendre que trobar un client, diguem-ne, disposat com a mínim allò a pagar 100 euros per un cobert de restaurant, diguem-ne que és un client molt específic, no?
Sí, però és que jo conec establiments d'aquests aquí van persones només per dir que han anat allà. Encara que no mengin el menú, hi van cada dia.
Com? Cada dia?
Sí, tens un Lluís Quenza de Mònaco, de Monte Carlo, que hi ha allà senyors i senyores que van cada dia a la seva taula allà i a fer el parar bien i paguen el que paguen, i no menys són clients de la casa perquè van allà cada dia i anar tota la vida. Hi ha gent que és molt rica en aquest món, molt, i aquests segueixen mantenint, i encara que perdi una miqueta segueixen ric.
S'atreu d'alguna forma aquest tipus de turisme o això és un parlar?
No, són casos i fets. Amb els creuers passa igual, hi ha molta gent que s'ho permet, que fa la seva vida tot l'any en creuers. Tenen la seva casa muntada amb un creuer i no baixen ni a les poblacions on s'aturen els vaixells. Això existeix, és veritat. Nosaltres aquí estem acostumats a una altra cosa de gent. No, aquí el que ve li agrada es compra una caseta o lloga un pis i ja està, ja viu aquí Sitges, no? I content i bé. I això de les ofertes gastronòmiques que parlàvem de les estrelles Michelin...
És a dir, hi ha turisme gastronòmic, això és cert?
Sí,
sí,
sí. Hi ha hagut molts anys turisme gastronòmic. Ara, últimament, comença
a mancar
una
mica. És a dir, persones que van als llocs per anar a menjar.
Sí, hi ha persones fidels a la guia Michelin. I persones fidels a les 3 estrelles Michelin, als de 2 estrelles. O sigui...
Persones que segueixen...
Segueixen la ruta i no paren, I tard o d'hora, un o altre... La seva finalitat cada any és anar aconseguint el major número d'estrelles amb aquest aspecte alimentari. Pues que poden, no? Clar, aquí nosaltres què parlem? Quan hi havia el Ferran Adrià, sabíem gent que venien del Japó, que anaven a l'aeroport de Perpinyà agafaven el cotxe cap allà a Roses, tornaven a Perpinyà l'avió i cap al Japó o cap a on fos. Això, infinitat de vegades.
El Garraf no n'ha tingut mai, no? Cap estrella Michelin?
El Garraf va tenir una estrella Michelin a Cubelles, al Llicorella.
Al Llicorella?
A Llicorella havia tingut una estrella Michelin, sí. A Vilanova, que jo ho sàpigui, no, i aquí Sitges tampoc.
Tampoc.
Com a poblacions, diguéssim, turístiques, restaurants...
I fa molts anys d'això, em sembla, no?
Oh, ja fa uns quants anys, sí. Ja fa uns quants anys.
Fa uns anys.
Sí, sí. Que jo sàpiga, és l'únic que hi ha hagut, que s'ha perseguit, s'ha buscat, ha molt recomanat, la guia Michelin, però estrelles penso que no se n'ha tingut.
Cal apostar
per...
Sí, o si això és un parlar d'aquells que llançar els diners, vaja.
A veure, jo sempre he dit que a vegades els que tenen estrelles poden acabar estrellats. Llavors, una estrella la pots defensar bé. Dues et costa molt. I la tercera l'has de pactar. Si no, no te la donen. Jo sempre he dit això. Ara.
No penseu també que aquesta cuina que ofereixen els restaurants a Michelin és una cuina una mica més de fantasia per sorprendre el client amb coses noves i que, en canvi, aquí a Catalunya i a Sitges i al Garraf tenim una cuina tradicional de molta qualitat, plats tradicionals i que també funcionen i que moltes vegades el client busca alguna cosa més tradicional i no tan... no tanta fantasia, una cuina tan afrancesada que són tres línies per llegir el plat en el menú, potser és massa, no? Penso que els restaurants Michelin van una miqueta més cap aquí i que nosaltres aquí, sent més enllà de les estrelles, tenim una bona gastronomia tradicional.
Jo estic completament d'acord amb tu, completament d'acord. Inclús et diré que si no m'han enganyat, aquí Sitges hi ha un dels inspectors de la guia Michelin. Sí que viu aquí Sitges, no sé qui és, però està aquí Sitges. Uh-huh. Llavors, aquí hi ha molta gent que sap apreciar la cuina que tenim aquí. La cuina marina nostra és molt rica, la cuina tradicional nostra és molt rica. La creativa d'aquí també és molt rica.
Exacte.
O sigui, però sí, clar, sí. Utilitzem el producte que tenim a l'abast. No diguis quilòmetre zero, perquè hi haurà vegades que serà quilòmetre zero i hi ha vegades que és impossible poder dir quilòmetre zero. Però bueno, la majoria de nosaltres ens agrada tenir la cuina amb els productes que hi ha a l'abast de qualitat. I tenim una molt bona cuina.
Estic d'acord.
Jo sempre he dit que tenim una cuina a l'entorn del xató, com a símbol, diguéssim, al xató, però la cuina a l'entorn del xató és sensacional, en tot el Garraf.
Potser una obvietat la pregunta, però la promocionem prou?
La promocionem prou. Mira, la finalitat d'un restaurant és que s'ompli.
I la d'un hotel, també.
M'entens? Llavors, hi ha èpoques de que sempre s'ha de promocionar tot, perquè si vas promocionant constantment, la gent veu que estàs viu, que no t'has mort, que estàs dins d'allò. Només per això, per mantenir-te en aquest aspecte, allò que dèiem abans de mantenir-se. Uh-huh. Doncs, per aquest aspecte és interessant que ens promocionem sempre. No podem baixar com el moment que baixes que ja no existeixes. Per tant, la promoció sempre és molt convenient, i encara una cosa important és fer-ho bé, que és una de les coses més importants. Per tots els que ho fan bé, n'hi ha alguns que potser no ho fan tan bé, i aquests potser fan més mal que els que ho fan bé fent el bé. Carai, m'he liat, però no sé si m'heu entès. Jo penso que hauríem de ser conscients de fer les coses bé, que la gent que ve et pot tocar amb tu, a l'altre, però que vingui. La promoció fa que vingui la gent. Ara, si li toca un de que surt d'aquí tirant pestes de tothom, doncs això ens fa molt mal en tots. No en aquell restaurant en concret, en tots. Allà, perquè diuen, allà si ja es menja malament. No és això. Hem intentat fer-ho digne, o sigui, la referència de qualitat-preu, que les persones ho troben, doncs, bueno, digne pel que tu has pagat, doncs estàs satisfet. Que és el problema que hi ha amb els tres estrelles, dues estrelles, uh-huh, de que pagues molt i en cap a vegades no quedes satisfet.
O sempre llavors, tens.
Ostres, com és que aquest té tres estrelles i m'ha clavat això i jo no he menjat bé, doncs, noi, és el que hi ha.
Cal que farien com les àvies, Josep Maria, que per 100 euros, home, només faltaria que no menjessis bé. Pensar més, esclar, forçosament, aviat el recurs...
I també hi ha àvies que diuen, per menjar-te un oferrano no falta que facin tantes tonteries a la cuina. A veure, hi ha gustos de tot, no?
Exacte. És car venir a Sitges? Estic parlant ara d'un altre dels debats sobre els clients que poden venir,
sí,
i que veuen que un cop són aquí costa aparcar o costa molt trobar tot, etc. Això em refereixo.
Vale.
Més enllà dels establiments, si hi ha alguns clients potencials que diuen és que és empipador això de que haig d'aparcar la Quinta Forca, no sé què, el Gremi no ho sé, ho diuen, ha parlat molt, el Club de Tast també n'ha parlat molt, si aquest entorn encara ens pot afavorir més o hi ha coses que dificulten l'arribada de gent o no. Joan Carles, no ho tens tan clar.
No.
No.
Perquè penso que a vegades pots per facilitar una sèrie de que el client trobi més facilitats, per exemple, per aparcar, això que dius tu, pots acabar, per exemple, tu què et semblaria que al carrer Parellades hi poguessin aparcar els cotxes? Sí, hi hauria molt més aparcament, però estaríem destruint una miqueta la imatge de Sitges que tenim com una vila tranquil·la, i que, a més, et dic una cosa, això passa a moltes viles turístiques de tota Europa. No sé, a Monte Carlo no és gens fàcil aparcar. A Taormina, a Sicília, que és un lloc turístic per excel·lència, no s'hi pot entrar amb el cotxe, l'has de deixar fora, has d'anar caminant. I aquí Sitges, doncs, encara intentem posar aparcaments, tenim, bueno, estem curtets d'aparcament, parlem d'aparcament, però
sí, sí, sí.
Això es pot estendre a tot. Jo penso tampoc que no som una vila cara.
T'ho preguntava per si els clients en algun moment fan referència a això, o no?
Bueno, sí, és possible que en algun moment surti aquest tema,
allò,
però
de dir,
quan nosaltres fem turisme també segurament...
En algun moment ho hem tret.
També ho hem dit.
D'acord, sí, vols dir que potser en fem un gramassa?
Jo crec que sí, perquè sí. No pots sacrificar la qualitat de vida que tenen els turistes quan venen, que poden passejar tranquil·lament, perquè puguin arribar en cotxe fins a la porta d'allà on van i que puguin aparcar davant. Jo això no ho sacrificaria, la veritat. Penso que baixaríem de nivell.
Josep Maria?
Jo estic molt, molt d'acord amb tu, però també crec que molts anys hem estat fent fora la gent que ens venia a visitar. Els hi posàvem molts impediments, teníem l'arribada amb cues, que per arribar des de la sortida de l'autopista fins al centre del poble trigaven una hora i escaig. Això treu les ganes d'anar amb una gran turista.
També és veritat, s'ha de trobar un equilibri aquí.
I els aparcaments, doncs, llastimosament no hi hem pensat, o no hi ha hagut l'oportunitat de poder fer un apartament a tota la zona est, que fa muntanya amunt, no sé si seria car o no car, tota l'organització aquella, allà s'hagués pogut preparar uns grans aparcaments, perquè hi ha molts espais perduts, ja començant per les avingudes que hi ha a la platja de Sant Sebastià, la pujada al cementiri, potser és molt car, no ho sé, però allà també es fa una pujada i podria haver hagut dos o tres fileres de cotxes muntades. No ho sé.
Tens raó.
Hi ha coses que sembla moltes vegades que nosaltres no volíem que ens vinguin a veure. I no dono la culpa a ningú,
No
dono la culpa a ningú, és el que hi ha. Que poder no hi ha molts empresaris que s'han dedicat a la política que es puguin defensar aquestes coses. Doncs, bueno... Però hi ha hagut altres persones que ens han defensat en uns altres nivells. O sigui, no es pot culpar. És el que hi ha. Que es queixa la gent. Hi ha moltes vegades que es queixa la gent.
Més que abans o no?
Més que abans. Més que abans, perquè anar amb un aparcament aquí tot el dia és car. Et resulta car. Si vas a les zones blaves, doncs cada dos per tres has d'anar allà a canviar la d'allò. Si no és car, és empipador.
Això de la zona blava és com l'aigua del bacallà, que estan canviant.
M'entens? O sigui, hi ha una sèrie de coses i no hi ha llocs per aparcar.
Ho dic per si en aquesta balança, aquest criteri que exposava en Joan Carles, de dir, home, no compensa el fet de trigar a aparcar o del preu de l'aparcament amb aquesta qualitat de vida, de tranquil·litat, de passejar? No.
Però és que és la zona cèntrica.
D'acord.
La zona cèntrica, sigui d'acord amb ell. També es deia ara aquí que l'Hort de Can Fals també estava mirant de fer un aparcament.
Sí, 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 s'havia...
Vés a saber, no ho sé.
Sí, sí, era allò, no diríem que un brindis al sol, però havia estat sobre la taula, això, sí, efectivament.
Els també ho han solucionat a baix a tota la zona del port, i és una zona turística, la gent hi va allà, i no sento que es queixi la gent. I a més va a l'aparcament i paguen.
Sí, sí.
Aquí no van a l'aparcament, paguen i tampoc... que no ho sé. No.
Però és una evidència... Que la gent expressa que té dificultats,
sí, bé,
o aquesta,
sí,
sensació de dir...
Sí, bé. Sempre hi ha comentaris, com tu ben bé,
sí, deies, sí, sí.
Poder al 100% no, i clar. La gent que digui que la gent que es queixa que no interessa per Sitges, home, estem en un estat de llibertats, aquí ens admetem a tothom, el que té la butxaca plena, mig buida, o com li vulguis dir. Per tant, tothom té dret a venir, i si no, fes força en un turisme local de tren. Si no pots acomodar-te i caminar per aquí, has de venir d'alguna manera. M'entens?
Però llavors vol dir que estan a Barcelona i venen en tren de visita una tarda i se'n van. Aquest no,
sí,
tampoc
no,
és
no, hi ha molts turistes a Barcelona que ja avui en dia es desplacen en tren directament.
Sí,
molts venen a passar el dia aquí, sí. Home, i cap
que,
problema.
És que agafant aquest argument cap està problema. Més clar que l'aigua.
Cap problema.
Arribes en tren, no has d'aparcar res ni a ningú.
Sí, a l'estiu aneu a l'estació i veieu que van d'aquí cap allà i que venen d'allà cap aquí, però...
Està claríssim. Què costa portar una exposició en un hotel? I ara em refereixo, un hotel no és una galeria d'art, és un establiment. Aquesta relació amb els artistes de fer entendre, dir, no, estaré en els quadres a l'hotel, crida molt encara l'atenció, això, després d'uns quants anys amb l'iniciativa.
Ja no,
ara ja no crida tant.
No, hi ha molts hotels i molts restaurants que fan exposicions d'artistes i penso que avui en dia això ja no crida l'atenció. I els costos de fer una exposició no són massa elevats. No són massa elevats, hi ha un cost mínim de fer targetons, fer un mailing als clients i poca cosa més. El que sí que costa és arribar a vegades a un acord amb l'artista aquell, que tu et sentis satisfet i ell també. Aquesta és la part potser més difícil de la negociació amb l'artista, però no és una cosa difícil d'assumir.
D'acord,
tampoc,
eh? Perquè un hotel no és una galeria d'art.
No.
Estrictament.
Estrictament, no. El que passa que nosaltres... a casa nostra, a l'Estela, doncs ens acostem una miqueta, no a una galeria d'art, però sí a un punt de difusió d'art, i llavors diguem que ja tenim molts mitjans i molts mecanismes per arribar a artistes i ho tenim molt establert. Funcionem una miqueta com empresa d'art i empresa de restauració i d'hoteleria.
D'acord, això vol dir que òbviament de cara a aquest 2012 el calendari d'exposicions està més que establert, sí. I més que cobert.
I si no està establert,
està a punt d'establir-se.
Això mateix.
Està a punt d'establir-se, perquè s'ha notat la crisi dels artistes també?
Aviam, s'ha notat en tots els sectors, i el sector de l'art, que potser és un sector de luxe, s'ha notat, però, com dèiem abans, es tracta de ser present fins i tot en els moments de crisi, fer promoció i que la gent no vegi que desapareixes i que sempre et tinguin present, i en aquest moment potser l'esforç de publicitat però contenint costos s'ha de fer més important que a vegades quan tot va bé. Llavors sí que s'ha notat una miqueta també en el sector de l'art, perquè són productes de luxe, no ens enganyem,
està clar.
Tot i que és l'aliment de l'esperit, però no deixa de ser un luxe i sí que s'ha notat.
Exposicions disponibles ara a l'Estela?
Aquest moment, sí, ara tenim l'exposició d'en Aguilar Moré, Ramon Aguilar Moré, que és un artista molt, molt important, i la propera que farem, que serà a mitjans de desembre, serà d'un artista també molt important d'aquí de Sitges, que és en Francesc Silué, que segurament el coneixeu tots,
sí.
I un artista amb una qualitat molt alta, molts recursos pictòrics, i esteu convidats a venir a partir de mitjans de desembre.
Les exposicions les feu durar quan? Més o menys? O si això és molt aleatori, també depèn de l'època de l'any.
Sí, un mes i mig, aproximadament.
Mes i mig,
cada mes i mig, les que fem al restaurant.
Sí.
Després sabeu que allà al Puig Martí tot l'hotel té molta presència, en Subirac hi ha una col·lecció important, hi ha obres més o menys de col·lecció permanent, i les exposicions que anem canviant són les que fem al restaurant.
D'acord. Més d'un deia, i per què els quadres un restaurant? I un altre deia, home, esclar, te'ls estàs mirant com a mínim dues hores, els quadres allà.
És això que dèiem abans, és una manera d'acostar l'art a un client que potser no seria client d'art, que no ha entrat mai a les galeries
d'art. I que el té allà davant, no?
I que el veu en un entorn que podria ser com a casa seva, el sofà, el televisor i la cadira, i allà hi veu el quadre aquell. Si li agrada, doncs...
Perquè estan, en aquests minuts finals hi ha hagut algun cas d'allò d'anècdota de dir, aquell...
Sí, molta gent a vegades quan tenen aquell quadre davant se'l miren i
fins
troben
que
arriba
un moment que allò les postres diuen
ja
no puc més,
sí. La veritat és que funciona bé,
sí.
En aquest sentit funciona bé.
No sé si deu passar allò, mira, li compro un quadre però em regalo un menú,
sí, em convides als postres,
com a mínim, no? Com a mínim. L'agenda d'aquests propers dies a l'ABEC, Susana, tu mateixa.
Doncs fem un breu repàs a l'agenda d'actes per la setmana del 12 de desembre. Comencem pel dimecres 14 de desembre. El Fòrum Econòmic i Social del Garraf organitza un fòrum obert amb el títol Infraestructures, Transport i Mobilitat a la Comarca del Garraf. Com a ponent tindrem el senyor Damià Calvet, secretari de Territori i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya. I en quant a la formació, continuem, acabem l'any amb noves propostes formatives. El dilluns i el 12 de desembre tenim diversos seminaris proposats, un de funcions avançades d'Excel, que té una durada de 8 hores, que es realitzarà a la seu social de la DEC de Vilanova en horari de matí de 9:30 a 13:30, i també el mateix dilluns, però en sessió única amb una durada de 4 hores, fem un seminari de creació de presentacions en Presi en horari de 9.30 a 13.30 i en aquesta ocasió es realitza la sessió social de la DEC de Vilafranca. Les noves propostes, tant d'agenda com propostes formatives, de cara al gener, en breu les tindrem a la pàgina web de la DEC, que recordo que són www.adec.cat.
La DEC fa vacances?
La DEC no fa vacances.
No fa vacances. Bé, per Nadal sí que deveu, com a mínim, anar a menjar.
Sí.
Allò, tirar de Nadal, això sí, eh? Però no fa vacances, o sigui, aquests dies de Nadal, aquells que es vulguin posar en contacte amb la DEC, tenen possibilitat de poder-se posar en contacte.
Nosaltres sempre fem vacances, també fem menús de Nadal, de Sant Esteve, d'empresa, de Cap d'Any i tot això, o sigui...
Menús del que sigui, eh? Del que sigui, perquè ara sí que es pot dir això, eh? Si vostè té alguna cosa que diu que pugui celebrar amb un menú, doncs el trobarà. Això no pateixin. Joan Carles, gràcies.
A vosaltres.
Josep Maria, gràcies.
A vosaltres.
Són les 11, en 5 minuts tornem, Notícies en Connexió com Ràdio, després el repàs al que va donar de sí al sopar de l'agremiat celebrat ahir a l'Hotel Melià. Fins ara.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.